Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions als cofundadors del centre d'entrenament Fitter Training, el santcugatenc Gerard Planagumà i Bet Iriarte, han decidit desenvolupar una app pionera que integra entrenament, nutrició i fisioteràpia. La seva idea ha estat seleccionada per formar part del programa per a startups de Barcelona Activa com un projecte d'alt potencial de creixement. Es tracta d'una aplicació mòbil que neix de la seva experiència acumulada al centre d'entrenament ubicat al municipi i que aposta per un enfocament integrador i hiperpersonalitzat, pensat sobretot per a persones que conviuen amb alguna patologia o condició de salut diversa, com ara càncer, diabetis o un postpart. El grup amb segell santcugatenc Salvation Inc. ha publicat el seu primer àlbum, A Tale of Rooms and Quests. Tal com ha explicat a Cugat Mèdia el vocalista del grup, Guillem Pasqual, aquest és el primer pas cap a la professionalització de la banda, un repte que aquest grup, que fusiona rock progressiu, funk, post-punk i metal, encara amb il·lusió. Segons Pasqual, el disc proposa un viatge irònic cap a la salvació a través d'una mirada crítica i satírica al capitalisme i a la religió institucionalitzada, que ja es fa evident en el nom del grup i en la portada, una figura divina esperant un taxi amb un maletí a la mà. Sentim Guillem Pasqual.
El nom de la banda, no, Salvation Inc., aquesta idea de fusionar una cosa com és la religió, que no tindria cap sentit que fos una empresa comercial dins del capitalisme. Llavors, la imatge que pintem és d'aquest viatge cap a la salvació, diguem-ne, com un vol comercial, que és algo com ridícul o satíric, però que, bueno, em feia gràcia com il·lustrar aquesta espècie de paròdia.
El projecte ha estat fruit d'un procés col·lectiu de 2 anys amb cançons que barregen introspecció emocional i històries inventades. Les lletres, majoritàriament a càrrec de Pasqual, es complementen amb aportacions estilístiques de cada membre. La cineasta santcugatenca Judit Colell seguirà al capdavant de l'Acadèmia del Cinema Català 4 anys més. Així ho ha ratificat la Junta Electoral de la institució, integrada pels acadèmics Marc Madí, Pep Garrido, Cristina Brander, Joan Bas i Txell Llorenç, que la va proclamar aquest dimecres guanyadora per la candidatura única. Entre els nous membres de la Junta hi ha Marcel Barrena, Helena Martín o Tono Folguera, entre d'altres. Ja està aprovat el calendari de dies festius per Valldoreix. La Junta de Veïns de l'EMD, per unanimitat, hi ha donat llum verda aquest dijous. Els festius locals són, com ja és habitual, el dia de Sant Madí, celebració compartida amb Sant Cugat, i el dia de Sant Cebrià. Res més per ara, gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius del cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat? Ja comença a anar a la baixa, aquestes competicions.
Doncs sí, ha baixat la intensitat esportiva, però no la intensitat d'èxits, perquè el cap de setmana passat ja vam gaudir de campionats de Lliga, en alguns casos, i també d'ascensos, i aquest cap de setmana també s'ha repetit les bones notícies.
M'està pendents de les últimes hores, que ens arribaven pel WhatsApp de Cugat Mèdia amb aquestes bones notícies, però no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem més enllà d'aquests marcadors, l'actualitat esportiva de la ciutat. Joan, avui amb qui t'acompanyaràs?
Doncs avui tindrem dues germanes argentines olímpiques que juguen al júnior femení d'hoquei herba. Són la Maria José i Victoria Granato, i aquest cap de setmana disputen la final a 4 pel títol de Lliga a l'Estadi Federatiu de Terrassa. En parlarem amb elles sobre aquesta competició i també com és aquest primer any a Sant Cugat. Són argentines, viuen a Barcelona i són molt conegudes, són referents en el món de l'hoquei herba. Han guanyat, entre altres coses, medalles de plata als Jocs Olímpics, i tot un referent al seu país, i aquí també ho són. També, seguint amb l'esport femení, parlarem amb Estela Peris, plata a l'europeu, la categoria entre 50 i 54 anys. Ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils i explicarem la seva curiosa història. Va ser membre d'un equip de ciclisme que hi havia a la Floresta i va competir al Giro i al Tour, imagina't.
Déu-n'hi-do.
I també parlarem del futbol sala Sant Cugat femení, del primer equip que ha tancat temporada a Novena Plaça. Ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Marnils, el seu tècnic, en Manel Muñoz, i no podíem acabar parlant d'un doble èxit, el de la UESC de tenis taula. El primer equip masculí ha pujat a plata, segona categoria estatal, i el segon equip ho ha fet a primera nacional. A més, el primer equip amb nens, perquè són nens, de 14 i 15 anys, que han guanyat en categoria absoluta, el que té encara molt mèrit.
Déu-n'hi-do, i molta trajectòria i molts èxits per davant de ben segur. Abans d'abordar tota aquesta teca, et sembla si fem un repàs de marcadors?
Vinga, som-hi. Posem en ordre els marcadors, els números d'aquesta jornada. Comencem amb el Bigas i Riell 0, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat femení 0.
Les de Borja Ferrer empaten sense gols i es mantenen en novena posició.
Futbol sala Sant Cugat femení 0, Mataró 5.
Les vermell i negres tancant la temporada en novena plaça.
Més futbol sala, Olímpic Floresta 3, Prosperitat 5.
Els de Joan Pinilla finalitzen en tercera posició el grup 1 de la tercera divisió.
En hoquei herba, Júnior femení 3, Egara 2.
Les de Guille Carnicer preparen la final a 4 pel títol, amb triomf ajustat i amb l'Atlètic Terrassa, que serà el rival a la semifinal.
I per acabar, més hoquei herba, Júnior masculí 3, Egara 2.
Triomfar prepara la final a 4 davant el Polo, els blau i negres finalitzen quarts de la Lliga regular.
Esport en marxa.
Comencem aquest esport en marxa i ho farem parlant d'un dels resultats importants d'aquest cap de setmana, el doble triomf del júnior masculí femení d'hoquei herba amb victòria idèntica, 3-2, i contra el mateix rival, l'Egara. Doncs bé, ara ja és setmana de final a 4 pel títol de Lliga. El júnior femení jugarà dissabte a 1:15 al migdia a l'Estadi Federatiu de Terrassa, semifinals davant l'Atlètic de Terrassa, i també dissabte a les 3 de la tarda al mateix escenari el masculí ho farà davant del Polo. Doncs bé, avui volem parlar amb dues jugadores argentines que es troben al júnior. Són dos referents en aquest esport. La Maria José Granato és jugadora del júnior i, a més, va assolir la medalla de bronze amb l'Argentina als Jocs Olímpics de París. També va aconseguir un subcampionat del món i va ser escollida per la Federació Internacional d'Hockey com la millor jugadora del torneig, això ja fa 3 anys. I, en l'actualitat, milita al júnior. Maria José Granato, buenos días.
María, hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, supongo que ya preparando esta semana de final a 4 por el título de Liga, una semana entiendo que especial, ¿no?
Sí, completamente, la verdad que muy contentas por estar entre los mejores 4 de la Liga. Creo que esta semana va a ser súper especial, desde los entrenamientos, de estar todas juntas con el equipo, así que disfrutando todos los días de poder formar parte del Junior. Muy contenta que me abrió las puertas desde el primer día y disfrutando.
¿Hasta qué punto era importante ganar ayer para evitar al Club de Campo, que ha finalizado campeón de la Liga regular?
Bueno, creo que fue importante, fue un lindo desafío para nosotras también, de cara a la confianza del equipo frente a un fin de semana muy importante. Creo que llegamos con la confianza muy alta, siempre con humildad, obviamente, pero en el buen sentido. Haber ganado un partido tan difícil ayer creo que fue clave para las más jóvenes del equipo, quizá, de darse cuenta de que se puede, de que vamos a dar mucha competencia en este Final Four. Y bueno, obviamente quedar terceras para no cruzar contra el que fue el campeón muchas veces, que ya está acostumbrado a jugar este tipo de instancias, creo que está bueno. Y si tiene que ser y si todo va bien, cruzarnos en otro momento.
No sé si eres muy supersticiosa, si crees en la buena o la mala suerte.
No creo en la mala suerte, la verdad.
Vale, lo digo porque hace unos cuantos años el Junior ya ganó su segundo título de liga y lo hizo en el mismo estadio donde vais a jugar este sábado. No sé si lo habéis hablado así a modo de anécdota en el equipo.
Sí, obviamente, ya lo contaron, ya dijeron y dijeron que también este año habían pasado un montón de lesiones y demás de gente importante del equipo, que también nos pasó a nosotras este año y se vuelve a repetir ahí en el mismo campo. Así que bueno, ojalá sea un poco de la misma historia y nos basta de igual manera.
Y te quería preguntar, ya nos has comentado que desde el primer día el club, las compañeras, el cuerpo técnico os han recibido de 10. ¿Cómo es tu vida en Barcelona, aquí en San Cugat, en el Junior? ¿Qué es lo que te trae un poquito si vas a echar raíces aquí?
La verdad que, bueno, como vos decís, desde el minuto uno el club se portó muy bien conmigo, me abrió las puertas, las chicas me hicieron sentir como si fuera el club de siempre. Eso fue muy lindo y hizo que mi estadía acá sea mucho más placentera y disfrute. No creo que me vea echando raíces acá, quizá en un futuro sí volver, pero bueno, también los compromisos de la selección nacional nos requieren también estar en Argentina muchas veces, así que es como un ir y venir, ¿viste? Pero la verdad que mi experiencia en Barcelona fue espectacular, vivir con mi hermana, compartir equipo con mi hermana, creo que fue unos meses muy hermosos donde pude jugar al hockey haciendo lo que amo, acompañada de familia y en un club donde realmente me hicieron sentir como en casa.
Muy bien, gracias María José, toda la suerte del mundo para el sábado y evidentemente también ojalá para el domingo en la final. Y creo que tienes a tu hermana ahí cerca también, ¿no?
Sí, obviamente, acá está al lado mío. Muchas gracias, te agradezco.
Perfecto, muchas gracias a ti. Y estamos también con Victoria Granato, una jugadora que jugó ya en Europa, en Rusia, en Bélgica, Italia, muy contrastada, que conoce a la perfección el hockey europeo. Y bueno, Victoria, te quería preguntar, como jugadoras veteranas y experimentadas, no sé si en esta semana dais algunos consejos, vosotras que habéis jugado Juegos Olímpicos y demás, a las más jóvenes y un poco guiar a estas chicas.
Hola, buen día. Bueno, primero más que nada, gracias por la nota. Sí, uno tiene muchas experiencias en la vida, también la edad, ¿no? Te va delatando en esas cosas. A veces yo siempre soy muy de hablar con las chicas, a veces me parece que por demás, creo que es una semana en la que no hay que hacer nada distinto, hay que seguir con el plan que veníamos teniendo, no querer abarcarlo todo. Y la verdad creo que delegar la responsabilidad en el cuerpo técnico, en los entrenadores, en las jugadoras grandes que tiene el equipo también, con jugadoras de selección, que vienen haciendo las cosas muy bien. Creo que pudimos hacer un grupo muy entre el cuerpo técnico, las líderes del equipo, nosotras que vinimos de afuera, un grupo muy consolidado, donde los escuchamos, nos respetamos, y eso hace que hoy también estemos donde estemos, ¿no?
Te quería preguntar, ayer durante el partido contra el Egara hubo momentos que los chicos y chicas más jóvenes del plantel, del club, coreaban vuestro nombre. Yo no sé, a nivel sentimental, ¿qué os produce eso?
No, es súper emocionante. La verdad que ver a la familia del club, para nosotras que vinimos de un club muy familiar también, de Argentina, es como sentirte en casa, ¿no? Es algo hermoso. Es la primera vez que digo que todos los chicos y chicas del club se quedan a ver el partido y se siente una vibra completamente distinta. También fue nuestro último partido en el club y eso lo hizo mucho más emotivo. Yo cuando estaba entrando al campo, cuando estaba por iniciar el partido, me sentí un poco emocionada, ¿no? Como con ganas de, no te voy a decir de llorar, pero como así muy, muy conmovida. Después obviamente tenés que dejarlo de lado porque te siguen las emociones durante el partido, no saben las cosas como uno piensa y te olvidás un poco de lo que está pasando afuera. pero fue súper emotivo el final, y que todos los chicos y chicas entraran al campo y que te abrazaran. Es como que de repente, no sé, sos parte, ¿viste? Te sentís más parte que lo habitual.
Sería bonito poner el punto y final a vuestra estancia aquí en San Cugat con el título de Liga, ¿no?
Sí, sería la verdad que hermoso. Creo que cerraría esto de una forma como perfecta. Obviamente que de los cuatro va a ganar solamente uno, y solamente yo pienso, ¿no? Que sería un sueño poder terminarlo así. Vamos a ir por eso, eso no queda ninguna duda. Pero creo que haber terminado en el club como terminamos ayer creo que lo merecíamos. Creo que también es un cierre de liga muy importante y muy satisfactorio. Vamos a ir a buscar esa copa, porque estoy segura que nadie la desea más que nosotras, pero bueno, después es a todo nada, y ojalá que también la suerte esté en otro lado.
Muy bien, pues Victoria Granato y María José Granato, hermanas, argentinas, olímpicas, referentes en el mundo del hockey mundial. Mucha suerte para este sábado, primer partido de semifinales, 12:30 en el Estadio Federativo de Terrassa contra Athletic de Terrassa, y luego esa hipotética final ante Legara o el Club de Campo. Que vaya todo muy bien, que disfrutéis esta semana, que es una semana única siempre de Final Four, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, adiós. Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Continuem amb més esport femení aquí a l'Esport en Marxa, en directe, i avui a l'estudi Ramon Barnils rebem una esportista que va començar amb ciclisme i que ara triomfa en el món del triatló. Ens referim a l'Estela Peris, membre de la Unió Ciclista Sant Cugat. Estela, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Rebem aquí a l'estudi una esportista que ni menys ni més que acaba d'assolir plata a l'europeu de la categoria 50-54 anys i també classificada pel Mundial. Com s'aconsegueix això amb aquesta franja d'edat? Perquè, clar, quan venen esportistes joves, doncs tot és més fàcil, però a mesura que ens fem grans hi ha certa dificultat, no?
Bueno, sí, hi ha molta dificultat perquè, bueno, has de compaginar també la feina, amb la vida familiar i tot, i, bueno, has d'organitzar-te molt bé el temps i tenir prioritats, també. Llavors, bueno, sí que és veritat que a mesura que ens anem fent grans, fem tirades, o sigui, fem esports de resistència. Llavors, jo el que faig és el triatló de mitja distància, que són 1.900 nedant, 90 quilòmetres en bicicleta i 21 corrents, no? Llavors no t'exigeix tanta, diguem, tanta explosivitat, sinó que és més resistència, no? Llavors, bueno, va una mica acord amb una mica l'edat, no?
Fa 5 anys que et dediques al triatló, i fa molts anys vas córrer el Giro i el Tour amb un equip ciclista professional, i també amb un altre que es va crear aquí a la Floresta. El fet d'haver estat dedicada al món del ciclisme amb bon rendiment i després retornar tants anys després al triatló, t'ha ajudat, o a lo millor t'ha ajudat per dir si això ho feia amb tant temps i ara ho faig amb més? No sé.
Bueno, sí que tens una mica l'experiència, sobretot l'experiència es nota molt amb aquests temes, no? I després, bueno, el que diuen, no? Una mica que el cos té una mica de bagatge, que se'n recorda una mica de lo que has fet abans, i és més fàcil, diguem, posar-te en forma a la que tens ja una rutina diària i una disciplina.
Què recordes d'aquella Estela Peris ciclista que corria amb aquest equip de la Floresta, que va disputar el Giro, el Tour, amb la selecció espanyola?
Què recordo? Bueno, experiències molt maques, però també molt patiment, no? Perquè la competició del rendiment, o sigui, t'exigeix molt física i mentalment i a vegades acabes una mica com, si no ho saps gestionar bé, acabes una mica com saturat, no? Ara, per exemple, jo, amb la meva edat, clar, l'experiència també és un grau, no? Llavors, quan estàs passant moments difícils, doncs aquesta experiència que tens t'ajuda a superar aquests moments de dificultat, no?
I l'objectiu, no sé si te l'has marcat, de dir, vull arribar fins a aquesta edat. O vols viure el moment?
No, vull viure el moment perquè vull gaudir de l'esport, perquè ja en el seu moment, quan feia ciclisme professional, ho vaig deixar perquè ja vaig acabar saturada, física i mentalment, i no vull arribar a aquest punt, no? Llavors, la idea és anar dia a dia, gaudir de tant dels entrenaments com de la competició, i el dia que suposi un esforç molt gran i no gaudeixi de l'esport, doncs ja arribarà el moment de que ja es deixarà, no? I a més que també, a mesura que et vas fent gran, també tens més perill de lesions i tot això, no? Llavors, bueno, una mica anar controlant això perquè no vull tampoc arribar a aquesta experiència tan desagradable que vaig tenir l'últim any de competició en ciclisme.
S'ha fet un canvi important al món del ciclisme femení, fins i tot aquí a Catalunya, a Espanya, has fet una prova ciclista íntegrament per a dones. Creus que es va en bon camí o que encara falta molt?
Jo crec que encara falta molt perquè les dones tinguem un reconeixement ja tant com d'espectacle com econòmicament, no? Perquè lamentablement l'esport femení encara no pot viure de l'esport.
Molt bé, Estela Peris, estarem pendents de les teves actuacions. La gran cita és el Mundial de Marbella al novembre. En tot cas, felicitar-te per aquesta trajectòria i res, a seguir pedalant fort.
Moltes gràcies.
I corrent i nedant. Molt bé, doncs era Estela Peris, triatleta de la Unió Ciclista Sant Cugat, amb molts èxits europeus i també mundials. I ara ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic del futbol sala Sant Cugat femení, el Manel Muñoz. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Novena plaça a Divisió Honor, màxima categoria de Catalunya, després de 3 temporades. Es pot considerar bona si teníem en compte aquest gruix de lesions que us han deixat pràcticament sense efectius, no?
Sí, la veritat és que ha sigut una temporada complicada. Vam iniciar amb expectatives, o sigui, però tot anava bastant bé. Bueno, l'equip estava rendint a nivell de joc. Penso que ha sigut una bona temporada. No han acompanyat tant els resultats, però bueno, la cosa, diguem que es va complicar a partir de Nadal, que en un partit et cauen 3 jugadores amb lesions de llarga durada, 3 jugadores importants com la Ruth, la Carla i la Maria, i llavors ja ho vas arrossegant, tens que sobrecarregar la resta de jugadores, la Domi també ha estat arrossegant molèsties gairebé tota la temporada, i bueno, veient tots aquests aspectes, podem donar la temporada per bona.
És difícil el futbol sala Sant Cugat, el futbol sala volia dir femení, perquè no hi ha molts equips aquí a Catalunya. El Rubí, per exemple, ha patit bastant a Divisió d'Honor. I com ho feu per intentar aconseguir jugadores, tenint en compte que encara no teniu una base prou potent, no?
Bueno, el tema és treballar. La veritat és que aquest any ja hem tingut a l'Aleví i a l'infantil, que a més han competit superbé, l'Aleví ha guanyat aquesta segona fase de la Lliga, i bueno, la intenció del club és continuar creixent, treballant per veure si podem crear una línia cadet, una línia juvenil, i també poder incorporar jugadores per al primer equip. Si pensem en l'any vinent, doncs la idea seria completar l'equip amb 3-4 jugadores, que és en el que estem treballant. L'ideal, pues, també seria que les nenes de Sant Cugat i comencin a conèixer el que és el futbol sala. No, jo crec que és un esport de moda, un esport que està creixent. El club cada cop està més ben situat en la branca femenina. i en això estem treballant, en continuar a créixer, en donar-nos a conèixer i que puguem tindre cada cop més nenes.
Sumes tres temporades al capdavant d'aquest equip, amb aquest ascens històric a Divisió Honor. Quin és el futur de Manel Muñoz a la banqueta?
Bueno, com t'he dit, de moment, o sigui, estem construint l'equip per la temporada vinent i a partir d'aquí pues, veurem per totes les parts què és el millor, si continuar amb elles, aprofitant que bueno, ens coneixem, hi ha una bona dinàmica i tal, o fer un canvi per poder tindre nous, les jugadores tindran nous reptes, més ambició, no sé, hem acabat precisament el dissabte a la Lliga i bueno, sí que és cert que ja estem treballant per la vinent, però bueno, encara aquest mes de maig i primeres setmanes de juny poder tindre tot tancat.
Per acabar, ja porteu uns quants anys al pavelló de la Guinardera, satisfets com a club, per les jugadores, les dimensions...
Sí, sí, la pista, la instal·lació és espectacular. Sí que és cert que al moment de transició de passar de la Rambla del Celler a la Guinardera és difícil. Sí que ens agradaria tindre pues, un local social i també disposar potser a vegades de més infraestructura allà, que sigui més notar-ho com casa nostra, però en quant a instal·lació no es podem queixar perquè és brutal.
I un Manel Muñoz que, a banda d'entrar a Sant Cugat, també entra en altres equips, no?
Bueno, sempre hem estat al Sant Cugat, sempre és el primer, no? A partir d'aquí, doncs sempre ha estat bé. Jo he tingut sort de treballar amb altres clubs, clubs bons també, i bueno, sempre fa... La gent et coneix, et demana a col·laboració en els seus equips i sempre hem d'estar per viure noves experiències.
I per acabar, la salut del futbol sala femení santcugatenc amb l'Olímpic, amb vosaltres, s'ha de fer un pas més, no?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que per part dels clubs, per part de... també de les jugadores, perquè a vegades tenen reticències, sabem que el futbol tira molt, però el futbol sala ara mateix... la primera divisió ja s'està... té moltes retransmissions per televisives, ja cada cop està més professionalitzat i jo crec que amb la capacitat que té Sant Cugat d'esport femení, jo crec que podem donar un pas endavant per en pocs anys poder estar a Nacional i mirar les coses amb una perspectiva positiva.
I a més també intentar treballar amb escoles, no?
Sí, sí, això seria important. Jo estic segur que hi ha moltes nenes a les escoles santcugatenques que voldrien provar el futbol sala i a més, amb el fred que fa a l'hivern aquí, a la Guinardera s'està molt bé, el futbol sala a Sant Cugat se les tractaria molt bé i ja et dic, crear una línia femenina d'Aleví, ja la tenim a Aleví infantil i poder arribar a cadet i juvenil ens ajudaria molt per fer créixer la secció, la rama femenina.
Molt bé, és una bona falca publicitària, eh?
I tant, bueno, és el que hi ha, no? Futbol sala Sant Cugat és, jo crec, de les entitats més històriques que hi ha al poble i bueno, hem de continuar creixent.
Molt bé, doncs Manel Muñoz, entrenador del futbol sala Sant Cugat, tres etapes al capdavant d'aquest equip amb l'ascens a Divisió Honor i s'ha mantingut en aquesta categoria. Veurem quin és el futur del Manel al club, però de moment això, tancar la temporada i bé, a gaudir d'aquest tram final.
Gràcies, Joan.
Doncs fins aquí aquesta entrevista amb el Manel Muñoz. Ara doncs parlarem en breu de la West de Tenis Taula, d'aquest doble èxit que ha aconseguit aquest cap de setmana i ho ha fet per partida doble.
Esport en marxa a Ràdio Sant Cugat.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i ho farem amb un doble èxit. Aquest cap de setmana, si alguna persona està contenta a Sant Cugat, és el Josep Anton, entrenador, jugador, l'alma mater del tenis taula aquí a Sant Cugat, un dels referents a casa nostra. Josep Anton, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Avui és dilluns, t'has llevat i has mirat i has dit dos ascensos, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, amb un somriure de que tot ha sortit bé. Era un projecte molt ambiciós, aquest doble descens, però bueno, una prioritat pel club perquè els nanos que estan jugant tan bé els darrers anys doncs, puguin mantindre la seva progressió jugant a casa.
Mm. Què suposa que el primer equip integrat de 4 jugadors per 3 que tenen 15 i 16 anys arribin a la divisió d'honor, la segona categoria estatal? Perquè, clar, estem parlant de nanos, eh? Josep Anton?
Sí, perdó, sí. Perdó, t'he perdut.
Sí, disculpa. Deia que parlaves tu de la progressió, no? Que el primer equip masculí estigui integrat amb la majoria de nois de 15 a 16 anys que arribin a la segona categoria estatal, això és inèdit, no?
Sí, a veure, és un èxit sense precedents. O sigui, el fet de...
Sembla que la comunicació via telefònica no és la millor. Intentarem recuperar... Intentarem recuperar, com dèiem, aquesta connexió via telefònica. S'ha tallat, en tot cas, el que deia Josep Anton, que és un dels jugadors del segon equip que ha pujat a Primera Nacional i també responsable del primer equip masculí que ha aconseguit aquest ascens a Divisió d'Honor, segona categoria estatal, i és la primera vegada a la història del club que s'aconsegueix, que s'assoleix aquesta fita, aquesta categoria, amb jugadors molt joves. Ara tornem a recuperar el Josep Anton. Josep Anton, dèiem que té molt mèrit que aquests, tranquil, que aquests joves hagin arribat a la segona categoria estatal, no?
Sí, sí, jo crec que deuen haver pocs antecedents. Sí que s'ha vist un equip que ascendeixi amb jugadors, doncs, amb un jugador de 14 o de 15 anys, però que l'equip íntegrament estigui format per ells. Sí que és veritat que la segona volta doncs, ens vam reforçar amb el nostre entrenador Yukinori Matsumoto, però ell ha jugat 5 partits només, vull dir, de 22. Diguem que es pot dir que el mèrit ha estat d'una tripleta formada a casa i superjove. Vull dir que és un èxit a tots els nivells.
Preguntar-te, i ara què?
Bueno, ara l'objectiu l'any vinent doncs, mantindrà aquestes dues categories. La divisió d'honor és una categoria ja semiprofessional i bastant complicada. El salt de primera divisió d'honor és molt alt. Però bé, també és veritat doncs, que els nanos estan en una progressió molt bona i molt ràpida. Dos d'ells estan entrenant al CAR de Sant Cugat, van entrar-hi aquesta temporada. I bueno, esperem doncs, que un cop més siguem capaços d'assolir aquest objectiu, que és mantindre el que hem aconseguit aquest cap de setmana.
I les males notícies, si es poden atendre així, és el primer equip femení que ha baixat de superdivisió a la màxima categoria estatal, i et volia preguntar una mica... Digues,
després,
perdona.
No, dic que sí que en l'àmbit femení, després de 3 anys a la màxima divisió hem perdut la categoria, però bé, és molt difícil. És una categoria molt professional on el factor econòmic és també molt limitant, no? Vull dir, a més enllà de la part esportiva, doncs tindrà un sponsor potent i poder fer bons fitxatges és algo fonamental per mantindre's. Perquè, o sigui, vull doncs, matisar això, no? que el tenis taula femení a la UESC està tenint molt bons resultats, que segueix en bona forma, però que malgrat això la categoria s'ha perdut més per això, no? perquè costa doncs, això, ser competitiu en una categoria que és tan professional.
Per acabar, una de les joies, al masculí en tenim algunes, però una de les joies en femení és la Mariona Moné. Continuarà l'equip?
Bueno, és algo que hem de veure, perquè, clar, ella està internada al CAR de Sant Cugat, forma part de la selecció espanyola i, clar, jugar a Superdivisió és una mica, també, diria que una imposició, no?, per als jugadors que estan al CAR de Sant Cugat. Llavors, és possible que acabi marxant aquesta temporada en contra de la seva voluntat, no?, perquè vull dir, ja des del primer dia que va agafar una pala professional, bueno, professionalment, o sigui, a nivell federat, ho va fer a Sant Cugat, i li dol molt, no?, però en aquest sentit està dedicant la seva vida al tennis de taula i bueno, és bastant prioritari, doncs, que pugui seguir jugant a Superdivisió.
Molt bé. Però, doncs,
estic segur que, si fos el cas, doncs serà un fins aviat, no?
Molt bé. Doncs estarem atents, en tot cas, temporada brillant amb aquest doble ascens del masculí. Josep Pantó, moltes gràcies per atendre'ns i a seguir gaudint del tennis taula a casa nostra.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Doncs nosaltres anem a contrarrellotge. L'Alba Triador segur que ens dirà que no passa res, que bé, que el Joan s'allargui una miqueta. En tot cas, fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit al Faves Comptades parlarem de la 40a edició del curs d'estiu de la Unipau amb la seva directora i la seva presidenta. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi molt bé.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist. Què tal? Bon dia, benvinguda. Com estàs?
Molt bon dia, doncs molt bé. Ja saps que jo primavera estic de molt bon humor.
Ostres, jo també, eh? Sí. M'agrada la primavera. M'agrada la primavera, sí. M'agrada la tardor.
A més, hem de dir, Pili, que aquest any...
M'agrada l'hivern, sembla que m'agrada.
Però, a més, hem de dir que aquest any a Lleida estem tenint primavera.
Estem tenint primavera, i tant que sí.
És anecdòtic, això.
Totalment. Bé, per què t'agrada tant la primavera? Explica-m'ho, entre
d'altres
doncs, coses.
Entre d'altres coses és perquè celebre l'Aplec del Caragol a Lleida.
Ets penyista?
Soc penyista, sí. Sí, per això crec que m'agrada encara més.
I ja ho tens tot a punt per disfrutar de l'Aplec?
Ho tenim tot a punt, ja.
Això
tenim
què vol
les camises,
dir?
Bueno, clar, tot l'atuell, no? O sigui, la camisa, les ulleres, la panyoleta, tot ho tenim preparat ja pel cap de setmana.
I les ganes
de menjar caragols.
I les ganes de menjar caragol. I també el gorro de palla, o no?
No en tinc, però sempre per allà n'acaba apareixent algú.
Per tant, avui parlem de caragols?
Avui parlem de caragols, el protagonista d'aquesta feina, d'aquesta festa, el caragol. Parlarem del seu valor nutricional, val? I algunes curiositats històriques i culturals del caragol.
Clar, perquè els caragols llavors, o els estimes o els fan una angúnia increïble, no? No hi ha terme mig. O els adores...
Jo crec, Pili, que els estimes o és que encara no els has tastat prou.
Ah, amiga.
Al final el caragol no deixa de ser un aliment nou, no? Mira, m'has fet pensar ara que és una forma molt idònia d'entendre quan els nens i nenes comencen a menjar aliments per primera vegada, no? El rebuig cap a algo nou, no? Doncs aquelles persones que no us agraden els caragols probablement sigui un rebuig cap a un aliment totalment nou que, doncs, d'entrada us pot crear una mica d'aversió, no? Però que, doncs, realment el caragol té un valor nutricional interessant. Anem a parlar primer, us vaig a fer res, per qui no sàpigui què és l'Aplec del Caragol, doncs és una de les festes gastronòmiques i populars més emblemàtiques de Lleida, que celebra des de 1980 i que aplega penyes, famílies i milers de visitants al voltant de focs, menjars i molta alegria, molta música, no? I sobretot molts caragols. Però hem de saber que els caragols ja es consumien en l'època romana i fins i tot abans. I a Catalunya, i especialment a Lleida, han estat un plat tradicional, humil i vinculat a la cuina de proximitat. Per tant, anem a parlar d'aquest caragol, no?, que, doncs, com dic, doncs, ens pot sorprendre a nivell nutricional.
Per què? Perquè...
Doncs perquè és ric en proteïnes. Aporta uns 16 grams de proteïna per cada 100, que això és similar al pollastre.
Uh-huh. I què més?
La qüestió aquí és la quantitat de caragols que ens acabem menjant, no? Perquè entre que els treus, el suc és allioli, et menges un tros de pa, no? Al final la quantitat de caragols tampoc és tan gran. Són molt baixos en greix, val? Són rics també en diferents minerals, especialment en ferro, magnesi, zinc... Per tant, doncs, intervenen en la funció muscular i en el nostre sistema immunitari. Ara bé... Cal tenir en compte que el valor nutricional pot variar doncs, també segons de com els cuinem, no? Si van plens de salsa, allioli, si s'acompanyen de botifarra, doncs ja no són tan lleugers.
Clar, clar. I de quina manera els hauríem de cuinar? Perquè bueno, clar, és que si no també estan plens de sal, diguéssim, no? És molt difícil.
Exacte.
Caragol bullit és una mica trist.
Sí, però al final, Pili, si no el llepem, no? La quantitat de sal que entra a dins tampoc n'és tanta. No? Llavors, com poden formar part d'una alimentació equilibrada? Doncs si els cuinem de manera doncs, més senzilla, no? A la llauna, amb herbes, a la brasa, no? Amb espècies, vull dir. Serà molt millor que fer una cachipanda o un guisat o, no? que solen ser... acompanyats amb aquestes salses que potser augmenten el seu contingut calòric, però que, ei, també els podem disfrutar, que ben bons
clar,
que estan.
O dins d'una cassola de tros, que això, a veure, és que també és testimonial, no mengem caragols cada setmana, ni molt menys.
Exacte. Bueno... bueno, hi ha famílies que sí, eh? I no passa pas res, o sigui... Ara, no. Hem de tenir en compte que també els podem barrejar amb verdures, és a dir, podem incloure, i més que ara ja arriba el bon temps, doncs una amanida al costat, no? O, mira, una cosa, no sé si ho fas tu, Pili, però jo tinc un familiar que em va ensenyar a menjar amb els caragols amb trossets de tomata dins de l'allioli. Si no ho heu tastat,
que bo, no?
Està boníssim. Està boníssim.
Uh-huh. Deu ser molt fresc.
Molt bo. Sí, i rebaixa aquell, no? Sobretot, a mi m'agrada llepar els caragols ben...
A mi també.
Ben plens de sal, de pebre, sí. I per tant, i l'allioli, no?, amb el seu all. Per tant, posar-hi una miqueta de tomata en rebaixa especialment aquest sabor, no?, intens a la boca.
Per tant, avui anem de plec, anem a menjar caragols, però que no cal que sigui aquest cap de setmana, pot ser tot l'any, de fet, no?
Sí, podem menjar caragols quan vulguem. Ja us dic que és un àpat que pot formar part del nostre dia a dia. I com a curiositat també, Pili, hi ha algunes cultures que consideren que és un aliment afrodisíac. Però
això
ho deixo així, eh? Que no sabem realment. Aquí la evidència científica se'ns escapa una mica.
Però... Home, això els lleidatans després de la plec ho haurien de notar, no? O durant la plec. Potser sí que és afrodisíac, mira què et dic.
Sí, o que en algunes èpoques també, èpoques de gana, doncs era la proteïna dels pobres, no? Perquè doncs, és aquesta part de proteïna que podem incloure i que també s'han utilitzat en la medicina tradicional per les seves propietats mucolítiques,
sí.
Que la bava de caragol, que ara es fa servir en cosmètica, també.
Creu que sí, que hi ha cremes de bava de caragol que et deixa la pell estupenda.
Però tot això, Pili, són curiositats. Ho deixo en mans de que els oients doncs, puguin triar si volen aplicar-se una miqueta de caragol a la cara o no. Jo crec que si algun dermatòleg o dermatòloga ens està escoltant, crec que diria que no hi ha cap evidència científica en què realment vagi bé, però vaja. Cadascú, no?, és lliure de fer el que vulgui.
Quan has dit que eren aliments afrodisíacs, animals afrodisíacs o aliments, he pensat que no fossin sagrats. No, això no passa, eh? Sagrats no. D'acord.
No. No sé. No. Per alguns nens i nenes potser sí, eh? Que els caragols són com aquell aliment... Sí, exacte.
I també es pot anar a collir. Ara que, mira, precisament aquesta primavera que està plovent tant i tant, és divertit fer aquesta activitat amb els nens i les nenes d'anar a buscar
totalment,
els caragols, eh?
Totalment, sí.
A mi també m'ha passat alguna vegada que després no he tapat bé la olla dels caragols i m'he trobat mitja casa amb caragols, que també passa,
també.
Que per la nit s'escapen, eh?
Totalment.
Doncs
en resum, sí. Els caragols són molt més que una festa, són tradició, són comunitat i també poden tenir un lloc en una dieta saludable. Així que podem incloure'ls i gaudir-los sense culpa.
Doncs gaudeix-los moltíssim, disfruta moltíssim de la plec, Naila, t'enviem un petó enorme i et seguim a @my_nutritionist a l'Instagram. Un petó i fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? Ara sentirem una poesia que, més que un poema, és una recepta perfecta. Poesia i pasta. Tallarins, macarrons... A què sona boníssim?
Hola, em dic Ilia Knestiapin, de l'Escola Tabor de Barcelona, de quart A. El poema que he escollit és Pasta, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada menjar. Pasta, macarrons, espaguetis, tallarins i fideus. Com ho veus? Amb tomàquet, amb formatge i amb oli. Del més bo, del més fi, posem-hi un bon rajolí.
Moltíssimes gràcies, Ilia, per recitar aquest poema tan sabrós. Ens agrada que t'agradi menjar i que t'agradi la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Mart, el planeta vermell. Mart és el quart planeta del sistema solar, pel darrere de Mercuri, Venus i la Terra. És un planeta petit i rocós. El seu radi és de 3.390 quilòmetres, i això vol dir que la seva mida és entre la Terra i la Lluna. Es troba a uns 228 milions de quilòmetres del Sol i tarda 687 dies en orbitar-lo. A ull nu, es veu com un punt vermell en el cel. Aquest color ve de la seva superfície, que és d'un color ocre degut a la presència de ferro en ella. Amb un telescopi ja es veuen detalls de la seva superfície. Es veuen zones més clares i zones més fosques. També es poden veure els casquets polars ben blancs. I de tant en tant s'observen núvols i fins i tot alguna gran tempesta de pols que arriba a circumval·lar tot el planeta. Té una atmosfera molt tènua. La seva pressió atmosfèrica a la superfície és només una centèsima la que hi ha aquí a la Terra. El 95% de l'atmosfera està formada per diòxid de carboni, un 3% de nitrogen i altres gasos menors, no? En els darrers anys també s'ha detectat metà, un compost que es destrueix al cap de pocs anys, per la qual cosa ha d'haver-hi algun mecanisme, ja sigui volcànic o químic, que el vagi restituint de mica en mica. La seva superfície és espectacular, segurament més espectacular que qualsevol altre planeta. D'entrada, té un canyó d'uns 5.000 quilòmetres de llargada i d'una profunditat mitjana de 6 quilòmetres. S'anomena Valles Marineris, la vall del Mariner, perquè el va descobrir la sonda americana Mariner 9 l'any 1971. També té les muntanyes més altes del sistema solar. Es tracta de grans volcans ja extints que durant milions d'anys van expulsar lava del seu interior i van fer créixer el volcà de forma descomunal. La més alta de totes s'anomena Olympus Mons, en referència al Mont Olimp, on vivien els déus grecs. I té una alçada de més de 22 quilòmetres. És molt més alta que el nostre Everest. Des que les sondes han explorat aquest planeta i els rovers l'han fotografiat des de la seva pròpia superfície, hem vist que hi ha moltes proves que fa milions d'anys a Mart hi havia aigua líquida. Es veuen rius i mars secs, muntanyes amb estrats i minerals que necessiten aigua per formar-se, com les hematites o les jarosites. Avui en dia, Mart és un enorme desert sec, però ja sabem que va tenir una època en la que mig planeta estava recobert d'aigua. Hi havia rius i mars, plovia i nevava, igual que la Terra. Si va haver aigua líquida, podria haver-hi hagut vida? Doncs potser sí, per què no? No ho sabem, però hi havia les condicions adequades per la vida. I encara no es pot descartar que avui en dia no n'hi hagi. Tenim proves que en algunes zones sota terra encara pot quedar una mica d'aigua, alguna zona humida, i potser allà trobarem vestigis de vida. Ho estem buscant i encara no ho hem trobat. Avui en dia, a la superfície de Mart no hi pot haver vida, perquè la temperatura és molt baixa, d'uns 50 graus sota zero. A aquesta temperatura, l'aigua està totalment congelada, com veiem en els pols del planeta. Però podria haver-hi vida al subsol, a sota la Terra de Mart. Per acabar, Mart té dos satèl·lits molt petits, Phobos i Deimos. Són dos asteroides capturats que no es van formar al costat del planeta. Un fa 27 quilòmetres de llarg i l'altre només 15. Són petitíssims.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Sabies que...
A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
People too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody's doing the mess around. Everybody was juice. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Mess around. Now, when I say stop, don't you move a pay. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around.
música a Ràdio Sant Cugat.
Playing with my